Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts i arribarem a 9:45 del matí. Mireu, Pere Aragonès sorprenia aquesta setmana anunciant canvis al seu govern i incorporant Sergi Sabrià com a viceconseller d'Estratègia, uns canvis que des de l'oposició han definit com electoralistes, tenint en compte que les eleccions a la Generalitat s'han de celebrar d'aquí un any. L'oposició li va retreure ahir des del Parlament, on Aragonès va explicar-se i des d'on va dir que en aquest any que queda el govern es planteja tancar el traspàs de Rodalies, un finançament singular per Catalunya i deixar pactat un referèndum d'independència. Aquesta és l'actualitat política de la setmana a casa nostra, marcada per altres coses com la sequera o els pactes per formar govern a Barcelona. I de tot plegat en volem parlar avui amb el diputat David Cid, portaveu d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya. David Cid, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies per convidar-nos.
Senyor Cid, com valoren des de En Comú Podem els canvis que ha fet Aragonès dins del seu govern?
Bé, nosaltres ho vam dir ahir, ho va dir la nostra presidenta, la Jessica Albiach, que sembla, no?, que el que ha fet al final el president Aragonès és muntar-se el seu comitè de campanya electoral al Palau de la Generalitat. No? Jo crec que sobretot parteix d'una premissa que és errònia, que el president i el govern d'Esquerra Republicana creu que té un problema de comunicació. De fet, avui no llegia el senyor Sabrià, flamant viceconseller, dient que ell dirà el que el president no pot dir. No sabia que teníem un president que censurava en les seves opinions, però jo crec que el problema que té el govern no és de comunicació, sinó que és de capacitat de governar. Jo crec que tenim greus problemes a Catalunya, per exemple, ha passat amb educació amb l'informe PISA. Tenim clarament, per exemple, també la sanitat col·lapsada, ho hem vist també aquest Nadal, malgrat tenim el pressupost més alt de la història en sanitat. Evidentment hem d'afrontar el repte de la sequera, però és que, a més, amb reptes tan importants com la transició ecològica, Catalunya és la pitjor comunitat de tot l'Estat amb energia renovable, o sobretot és un govern que pràcticament porta 10 anys sense política d'habitatge, que és el principal problema que tenen avui moltíssimes famílies, ja sigui per pagar la hipoteca o accedir, per exemple, en un pis de lloguer. No? I per mi aquest és el problema principal, és a dir, és un govern que no governa, que té el motor gripat, i per tant nosaltres no creiem que la necessitat avui sigui crear un comitè electoral a Palau, o pujar el to, en aquest cas, com també llegia avui que deia el flamant viceconseller, el senyor Sabrià, sinó que tenim un govern que no governa i que no té un model o un horitzó per Catalunya. No? Per exemple, jo no deia, no? Insisteixo en aquesta idea, no? El president, jo podré dir coses que el president no pot dir, no? Si és que el problema és que no sabem moltes vegades què pensa el president de la Generalitat. No? Jo no sé què pensa sobre l'ampliació de l'aeroport, per exemple, amb Hard Rock, que és aquest projecte de construir el casino més gran d'Europa al sud de Tarragona, diu, no és el meu model, però no, l'acabarem fent. Per tant, jo crec que aquest és el problema principal, de que no sabem quina Catalunya vol Esquerra Republicana i el president de la Generalitat per la Catalunya que vindrà, pel que passarà els propers anys al país i els reptes que hem d'afrontar. No? Aquest és el problema principal que té Catalunya, no crear una espècie de, no, insisteixo, de comitè electoral que al final pagarem tots i totes amb els nostres impostos.
Sí, com sigui, des del Parlament ahir Aragonès els va dir que li queda pendent al govern en aquest any abans de les eleccions el traspàs de Rodalies, ara ho dèiem, aconseguir un finançament singular i deixar pactat un referèndum d'independència.
Però tornem una mica al mateix, no? És evident que el traspàs de Rodalies és clau i, a més, per construir aquesta Catalunya de trens que nosaltres volem, la mobilitat sostenible és fonamental i, evidentment, és una infraestructura central del país. També nosaltres reclamem un nou sistema de finançament singular per Catalunya, que tots sabem que el tenim caducat des del 2014, però tot són coses que no depenen només d'ell. És a dir, depenen de la negociació amb el govern de l'Estat. Per sort, no, tenim un govern a favor de Catalunya. Jo crec que en aquest sentit no, també s'ha trencat aquesta idea de que era el mateix un govern en el qual hi eren els comuns o hi era Sumar que un govern de PP i Vox. Ho hem vist amb el català al Congrés, però ho estem veient també, per exemple, amb el ministre de Cultura i la política que està fent en defensa de la plurinacionalitat. Però, clar, allò que depèn directament de la Generalitat no és una prioritat. És a dir, per tant, jo crec que els reptes principals que hauria de tenir el govern en aquest darrer any de legislatura, insisteixo, què pensa fer el govern de la Generalitat per resoldre la crisi educativa? Què pensa fer el president de la Generalitat per les famílies, quan truquen al metge de capçalera, tinguin, per exemple, accés en menys de 5 dies. No? I això és, per mi això és el fonamental que hauria de fer el govern, perquè al final també, que nosaltres evidentment creiem en l'autogovern de Catalunya, la millor manera d'exercir l'autogovern la millor manera de defensar l'autogovern és exercir-lo. No? I per tant, per exemple, no? També abans que parlàvem d'habitatge, les polítiques d'habitatge són 100% exclusives del govern de la Generalitat i està desaparegut amb la construcció d'habitatge públic. No? I aquest és el repte principal que crec que té. I jo també no sé, jo crec que no, si la gent es pregunta, per exemple, què recordarà del govern aragonès? O sigui, quin és el llegat que deixa el govern aragonès, no, com a govern? Jo, més enllà de les bronques amb Junts, és difícil, no, saber quines són les prioritats d'aquest govern.
Sí, com sigui, el traspàs amb Rodalies sí que ha començat, no?
Bé, jo crec que, evidentment, hi ha l'acord. No, crec, i a més ha reconegut el propi govern, que no serà un traspàs senzill i que necessitarà temps. Jo vull posar en valor també, no només el traspàs, sinó que crec que hem de mantenir el ritme d'inversions i, per tant, també és molt important que l'Estat, com està fent no, des de fa un temps, compleixi no, en aquest cas amb la inversió en la xarxa de Rodalies, perquè el que ha passat és que hem estat 20 anys que s'ha prioritzat sobretot la xarxa viària i no en aquest cas Rodalies. Ha passat a Catalunya, però ha passat a tot l'Estat i crec que per primera vegada no, el pla Rodalies està complint-se amb els objectius. Per la informació que jo tinc, pràcticament estem al 50% tant de licitació com d'execució i, per tant, crec que no, s'està avançant en la bona direcció i més tenint en compte aquest context d'emergència climàtica i que li demanem molts esforços a la gent perquè es mogui en transport públic. Evidentment, això vol dir que hem de millorar no, la xarxa de Rodalies de manera fonamental i també, com hem fet des del govern de l'Estat, que ha estat una política central nostra, mantenir els preus del transport públic doncs, rebaixats al 50% com hem fet des dels comuns.
Ara em deia, tenim un govern a favor de Catalunya, i ho entenc perquè, evidentment, a dins del govern hi és sumar, també. Ara bé, qui porta el pes del govern és el PSOE, i una persona important de dins del PSOE és García Page, i ahir l'escoltàvem parlant, i ahir García Page deia això.
El PSOE no és un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la, digamos, la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? Porque el PSOE es como partido esencial y capital en la estructura constitucional del país, ¿no?
I així feia referència a la llei d'amnistia mentre parlava entre destacats líders del Partit Popular. Tenim un govern a favor de Catalunya?
Jo crec que sí. No? L'aposta no? per la plurinacionalitat crec que és ferma. Ho explicava abans, ho hem vist. O sigui, la primera decisió que es va prendre, que per mi és una decisió transcendental perquè expressa realment aquesta Espanya plurinacional, és que es pugui parlar, per exemple, català al Congrés. Tenim, evidentment, el govern espanyol treballant pel català, no? Perquè sigui el català llengua d'ús al Parlament Europeu i llengua oficial a la Unió Europea. Jo vull dir, aquests mateixos dies hem vist no, com el nostre ministre de Cultura, l'Ernest d'Urtasun, són defensant també no, el que representa aquesta pluralitat lingüística, fins i tot no, reconeixent a l'Astúria i l'aragonès. I, per tant, jo crec que sí, i a més ho estem veient. És a dir, és un govern que vol resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Està apostant, jo diria, de manera valenta amb una llei d'amnistia per posar el comptador a zero, que això no vol dir, jo puc entendre que molta gent tingui dubtes, però això no vol dir no, oblidar el que va passar, això no vol dir deixar de ser crític amb l'independentisme, també amb el centralisme, vull dir, jo crec que és evident, no? Diu, no? El senyor Page deia no, estem en els límits de la Constitució, no, el que està totalment fora de la Constitució és el Partit Popular i Vox. Quan el censura, per exemple, com hem vist, no? Festivals culturals, o per exemple, quan es volen retirar subvencions per publicacions en català al País Valencià o a Balears, jo crec que, evidentment, no? S'està contradient els valors constitucionals, i per tant, jo crec que, evidentment, no? I també ara parlaves, no? És a dir, un govern que està disposat a reforçar l'autogovern de Catalunya, per exemple, doncs, en aquest cas amb el traspàs de Rodalies o de l'ingrés mínim vital, jo crec que, evidentment, no? Aquesta idea de l'Espanya irreformable que els sectors de l'independentisme durant molt de temps han defensat, jo crec que ha saltat pels aires. I a més, jo crec que és evident, també hi havia aquesta idea, jo ho he sentit moltes vegades al Parlament de Catalunya, no? Certs sectors de l'independentisme deien que era indiferent un govern de PP i Vox com un govern en el qual hi fos, per exemple, sumar-hi els comuns. jo crec que això no és una realitat que els fets han desmuntat, però és que a més crec que la ciutadania de Catalunya no ha desmuntat. Jo vull recordar que a vegades s'oblida, però els comuns vam ser la segona força a les eleccions generals per davant d'Esquerra Republicana de Junts per Catalunya.
Ja que som a Madrid, senyor Cid, quines són les relacions entre Sumar, Podem i Comuns?
Jo crec que les nostres relacions com a força política catalana, com els comuns, són molt bones, no? I jo crec que Sumar, en aquesta idea, no?, també, no?, de que parlaven de reconeixement del que, no?, del que és l'Estat i, per tant, també de la seva plurinacionalitat, Sumar entén que el seu espai polític natural a Catalunya són els comuns, reconeix, evidentment, no?, ens reconeix com a força política autònoma i, evidentment, doncs, treballem plegades perquè nosaltres també entenem que quan a Catalunya li ha anat bé, quan a Catalunya no les esquerres han liderat, també, evidentment, ha estat motor de transformació d'Espanya i, per tant, bueno, jo crec que la campanya electoral, jo crec que la nostra sintonia es va veure i també es veu, no?, també es veu al Congrés, no?, i, per tant, crec que aquí, no tant l'Ada Colau com la Jessica Alvia com la Candela López, doncs evidentment tenen, no?, una relació fluida i directa amb Yolanda Díaz i amb l'equip de Sumar.
Uh-huh. I per últim, si parlem de Madrid, hem de parlar, les darreres setmanes surt a totes les portades dels diaris, com a mínim dels diaris catalans, i pel que fa a l'Estat espanyol, si no erro, El País ha sortit alguna cosa, i El Mundo també, per dir que no és que res és veritat, l'Operació Catalunya.
És un escàndol democràtic i, evidentment, no el que parlàvem abans. No? A mi el que em sorprèn és que hi hagi dirigents com Page no? que estiguin molt preocupats no? per un projecte de llei que, en tot cas, s'haurà d'aprovar al Congrés i després haurà de dictaminar el Constitucional. Jo estic segur que és Constitucional, però haurà de seguir el seu procediment. Jo no he sentit al senyor Page dir res, no? O sectors del PSOE dir res sobre l'Operació Catalunya i encara és més greu el silenci de Feijó. És a dir, al final, jo crec que un partit que teòricament diu que defensa l'estat de dret i la democràcia, és a dir, no pot callar davant d'una operació policial i de la utilització, no?, d'una policia política saltant-se tot l'estat de dret no?, per investigar o perseguir adversaris polítics. Després s'escandalitzen quan es parlem de que, no?, hi ha hagut cloaques, no?, cloaques policials. El nostre espai polític les ha patit, o quan diuen que no hi ha l'Ofer a Espanya, bueno, no sé, nosaltres com els comuns, en aquest cas l'alcaldessa Colau va patir més de 16 querelles presentades que totes han estat arxivades i que clarament tenien una intencionalitat política. Bueno, no sabem què hagués passat. La senyora Colau la van investigar durant campanya electoral. Nosaltres al final la senyora Colau no va ser alcaldessa per pràcticament 300 vots, per tant, què hagués passat? No? I bueno, jo crec que és un escàndol democràtic el que ha passat en aquest país i, evidentment, no, l'Operació Catalunya ho és i jo crec que tothom aquí ha donat les explicacions i que caigui, que caigui. I, evidentment, nosaltres hem defensat que el senyor Rajoy ha de comparèixer a la Comissió d'Investigació del Congrés. I insisteixo, jo crec que no, el senyor Feijó, que ara està en loquaz, no? Pràcticament cada dia té una idea nova, hi ha un silenci absolut sobre el que va fer Rajoy, el ministre de l'Interior, Fernández Díaz, i bueno, jo entenc que tots els que estaven en el Consell de Ministres. No?
Més enllà d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, es pensa fer alguna cosa des del Parlament de Catalunya?
Bueno, nosaltres aquí també tenim una comissió d'investigació en marxa, també, no?, sobre diferents, no?, diferents casos, perquè també vull recordar, no?, en aquest cas el Pegasus, no?, que per tant també, i que nosaltres evidentment també hem denunciat, i jo crec que també cal veure quin recorregut té, perquè bueno, per fi, no?, crec que la Fiscalia ha decidit no?, prendre cartes sobre aquest assumpte, i per tant jo crec que evidentment això té un recorregut judicial, perquè evidentment s'han vulnerat, s'ha vulnerat l'estat de dret i jo crec que sí que hi ha possibles fets delictius que s'han d'investigar. Òbviament hi ha responsabilitats polítiques. Jo crec que no és una demostració més que, no, si entenem, no, la Gürtel, si agafem la Púnica i si agafem l'Operació Catalunya, bueno, jo no sé, el Partit Popular a vegades sembla més una espècie de, no, pseudo-organització mafiosa que no un partit democràtic i, per tant, bueno, crec que hi han d'haver responsabilitats polítiques, però probablement també hi hauran d'haver responsabilitats judicials.
Si tornem cap a casa nostra, com sap, el futur polític sempre passa pels pressupostos. Si no hi ha pressupostos, poca cosa es pot fer. Com van les negociacions amb el govern?
Doncs estan en una situació de stand-by, no? Nosaltres el que li hem traslladat al govern és que, evidentment, no? Nosaltres volem pressupostos, ara no hi haurà un xec en blanc. Per què? Perquè nosaltres, la veritat és que estem una mica escamats, no? Vam aprovar, no? Els darrers tres pressupostos que hi ha hagut a Catalunya des del 2017 han estat també gràcies a la contribució dels comuns, sense nosaltres no hi hagués hagut pressupostos, però hi ha incompliments flagrants, no? Per exemple, el que dèiem abans, del que són les nostres grans prioritats del país, no? Habitatge, però per exemple també amb sanitat pública, no? Nosaltres vam fer una aposta per ampliar la cartera de serveis amb el dentista públic amb 40 milions d'euros i el més calent està a l'Aigüera, especialment ho està veient tothom aquests dies amb el col·lapse de les urgències o també de l'atenció primària, i nosaltres aquí, no? Vam posar-hi molts recursos i el govern no se'n surt. O sigui, a mi em sembla... alguna cosa està passant quan tu tens el pressupost més alt de la història del Departament de Salut i tens la sanitat com la tens. És a dir, per tant, hi ha coses que no funcionen.
Entre altres, perdoni, senyor Cid, hi havia el sindicat SATSE a les portes del Parlament. No sé si va poder parlar amb ells.
Sí, la nostra diputada, la Núria Lozano. De fet, per exemple, ahir nosaltres vam fer una pregunta que també està en vaga indefinida als treballadors i treballadores del 112. De fet, és un altre incompliment, ja no del 2023, sinó del 2022, perquè es van comprometre a fer una anàlisi sobre la necessitat d'internalitzar el 112. Vull recordar que està en mans de Ferrovial i no és que funcioni massa bé, i també una altra vegada més, el més calent és a l'Aigüera, no? I després, jo crec que hi ha unes prioritats equivocades, i per tant, no? I, bueno, i aquí legítimament creu que les prioritats del país han de ser una autopista, ampliar l'aeroport o fer el casino més gran d'Europa al sud de Tarragona, i nosaltres creiem que les prioritats han de ser la sanitat, l'educació, no? Les renovables i la transició ecològica i l'habitatge, no? I per tant, nosaltres també li hem dit molt clar al govern, és a dir, o es descarta el projecte del Hard Rock, o nosaltres entenem que no es pot fer amb, no? Amb una mà, al contrari que s'està intentant fer l'altra, no? I té a veure amb això que deia jo abans, és a dir, no és un problema de comunicació el que té el govern, el problema és un problema de model. O sigui, nosaltres tenim molt clar la Catalunya que volem. Els comuns volen una Catalunya amb menys desigualtat, per tant, amb igualtat d'oportunitats, i això passa per una millor educació, passa per, evidentment, una millor sanitat pública. Volem, evidentment, una Catalunya, no, que avanci amb la transició ecològica. Tenim el problema de la sequera, un govern que exigeix molt a la gent. Escolta, ara no ens podrem dutxar al gimnàs. Ara, un turista que vagi a l'hotel Vela pot omplir la banyera i gastar, no, en aquest cas, 500 litres d'aigua per dia. Això és que és impossible que la gent ho entengui, no? I, evidentment, nosaltres som la força política que ha treballat intensament per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, i, per tant, no, això també és una prioritat. Hem de tancar la carpeta judicial amb la llei d'amnistia, però, no, hem d'avançar amb autogovern, hem d'avançar amb blindatge del català, reconeixement nacional i un nou sistema de finançament, no? I jo, bueno, crec que això... nosaltres tenim molt clar l'horitzó, no, que volem per Catalunya. Jo no sé ara mateix bueno, què vol el govern de, no, d'Esquerra Republicana. Jo tinc la sensació a vegades que és ni xitxa ni limona, no, que diríem.
Em deia, no donarem cap xec en blanc per aprovar aquests pressupostos. Què hi ha d'entrar, sí o sí?
Miri, jo ara ho estava explicant, és a dir, no? De fet, la nostra, no, no, presidenta ho ha dit, és a dir, la prioritat fonamental, per exemple, és com encarem la crisi educativa, no? És a dir, nosaltres, o sigui, mirem què estan fent altres països que tenen un sistema educatiu més robust, no? Per exemple, nosaltres hem proposat, a Portugal, per exemple, té extraescolars gratuïtes, però extraescolars en sèrio, no? No com les que van fer per passar l'estona quan van unilateralment decidir que s'avançava el curs escolar, no? I per tant, bueno, han de ser dos, han de ser tres, discutim-ho, no? No, per exemple, la sisena hora, no? Hi ha una diferència fonamental i una desigualtat fonamental entre els alumnes que van a l'escola pública o els que van a l'escola concertada. La nostra aposta, el que garanteix la igualtat d'oportunitats és l'escola pública, doncs igual hem de recuperar la sisena hora. I jo a vegades tinc la sensació que estan més per, no, per mesures de maquillatge que no cap per mesures de canvi estructural, no? L'habitatge. O sigui, jo insisteixo, és a dir, hem perdut 10 anys, no s'ha fet habitatge públic de lloguer. Bon, com encarem, no? Per molta gent, no, de la meva generació, de 45 cap a baix, és molt difícil poder quedar-se a viure a la seva ciutat. No només a Barcelona ni a l'àrea metropolitana, està passant arreu del país, no? I per tant, bueno, això ha d'entrar sí o sí. I després, bueno, una coherència clara entre, no, la Catalunya que vols i, bueno, i Catalunya de triar. Jo també, per exemple, tinc la sensació que és un govern que no té clars quins projectes vol o no vol. Jo, per exemple, crec que a Tarragona s'estan fent, al Camp de Tarragona, projectes molt interessants, per exemple, la fàbrica de bateries de Lotte. Crec que no, l'aposta per la indústria a Catalunya és fonamental. Ara, no sé, no crec que Catalunya hagi de ser Las Vegas del sud d'Europa.
Em parlava abans de la sequera, com sap, i Junts per Catalunya demanava que es convoqués una nova cimera sobre l'aigua. Cal?
Jo crec que tot el que sigui treballar conjuntament entre les forces polítiques i les entitats, jo crec que és positiu. Però bueno, jo també vull recordar que Junts per Catalunya i el Partit Socialista van retrasar les mesures contra la sequera perquè no es volia sancionar no, aquells municipis que més no, consumien aigua. Jo crec que és un sense sentit. I a més, jo crec que Junts per Catalunya, per exemple, té cua de palla, perquè durant 10 anys, no, és a dir, en aquests moments, pràcticament no, estem resistint per la desaladora del Prat que es va construir amb el govern d'Esquerres i per la, no, per la planta de regeneració d'aigua que ha fet el govern de Colau a l'àrea metropolitana. Però no hi ha res més entremig, no hi ha res més. Jo crec que, evidentment, no, tot el que sigui col·laborar és important, però després, com deia, s'ha de ser coherent. És a dir, si tenim un problema, no, com el que tenim amb la sequera, l'aposta no pot ser seguir creixent en turisme. Hem d'anar a un canvi de model productiu, això vol dir, no? És a dir, si hem de triar, òbviament, per exemple, jo parlava abans, no? Lotte, que és una fàbrica de bateries, clar que consumeix aigua. Però jo prefereixo que l'aigua, o la poca aigua que tinguem, la consumeixi Lotte, que és una empresa estratègica, que no el Hard Rock, que serà, no, construir un macrocasino que és l'equivalent al consum d'aigua d'una ciutat de 30.000 habitants. És a dir, haurem de triar, no? I després l'altra cosa que jo crec, és a dir, bueno, el govern ha de posar, insisteixo, ha de posar límits, no? És a dir, no pot ser que tinguem el sector primari o el sector industrial amb restriccions i no s'atreveixi ningú amb el sector turístic. És que això al final la gent no ho entendrà. No ho entendrà. Llavors, jo crec que aquí el que no pot ser és que, no, qui més té tingui barra lliure i, no, i en canvi un ciutadà o ciutadana de Santa Coloma, doncs, sigui molt responsable i només consumeixi 94 litres d'aigua per persona. No? I per tant, bueno, jo també demano al govern, em sembla bé una cimera, però jo també crec que el govern, no, menys viceconselleries i més prendre decisions valentes.
Em parlava de PSOE i Junts. Avui sortia una enquesta, l'enquesta del CEO, que entre d'altres dades, hi havia una dada que m'esperbarava una mica, deia que un 42% de persones acceptaria la instal·lació d'un centre de menors estrangers no acompanyats al seu barri i municipi, però el percentatge d'aquest 42% baixa fins al 34% si ha de ser al costat de casa seva. Catalunya ha de tenir les competències en migració?
Jo crec que sí. És a dir, nosaltres sempre hem defensat que bueno, o sigui, Catalunya ha d'estar, no, disposada a tindre més autogovern. O sigui, Catalunya té les competències exclusives, per exemple, els Mossos són la policia integral de Catalunya. Nosaltres tenim, per exemple, no, no, competències en presons, no, que no les tenen altres comunitats autònomes. El que no ha de fer Catalunya, i també ho deia, no, la nostra presidenta, la Jessica Albià, que hi ha al Parlament, és no, donar-li la píldora, no, que es diu, a l'extrema dreta. Jo, per exemple, jo vull dir-ho, i a més...
Es refereix al que ha passat al Maresme els darrers mesos?
Bueno, jo... No, ahir ho va dir-ho, és a dir, la nostra presidenta, també ho va dir el senyor Junqueras, és a dir, jo crec que és un error que Junts per Catalunya abraci el discurs de l'extrema dreta en polítiques de migració. Catalunya és un país d'acollida, ho ha estat. És un país d'emigrants i és un país d'acollida. El meu pare va venir als anys 60, va venir d'Extremadura, no? I evidentment, no, el meu pare avui se sent i és català, no? I per tant, no, i jo sóc català i això és el que hem de treballar. I a més, jo crec que barrejar seguretat i migració, doncs clarament és el que fa, no, l'extrema dreta i la dreta extrema, no? I nosaltres volem, pues, això, que Catalunya sigui, no, una terra d'acollida, i que el que cal és que cada vegada més tinguem més capacitat de treballar amb la cohesió social, que el que hem de fer és, evidentment, no, per exemple, doncs, transformar els nostres barris, que la gent tingui igualtat d'oportunitats. Per exemple, diu, no, és que han de venir a treballar. Sí, clar, evidentment, tota la gent que ve aquí, per què pensem que ve? Ve perquè ve a treballar, però per tant el que hem de fer és que si tu tens permís de residència, tinguis automàticament el permís de treball, que això no passa. I per tant, això és el que hem de donar resposta. I també ens hem de preguntar és perquè, no? No? Catalans que han nascut aquí i no? No tenen aquest sentiment de pertinença. I el que hem de fer és per treballar per una Catalunya cohesionada, no donar ales al discurs de, no? De l'extrema dreta. I jo crec que també, crec que a Catalunya hi haurà reacció. Perquè ser català i perquè el que hem estat històricament sempre és precisament això, un espai d'acollida. I està passant a Europa, jo vull posar en valor, aquests darrers dies a Alemanya hi ha hagut unes manifestacions massives contra l'extrema dreta i contra, no, contra ADF, amb aquest, bueno, hi havia una operació secreta per intentar, no, construir un pla d'aportacions massives, però ha passat també a França amb la llei del govern Macron, i per tant, bueno, jo crec que nosaltres volem una Catalunya oberta i no una Catalunya tancada a si mateixa. Evidentment, nosaltres volem, no, una Catalunya que reconegui si mateixa, defensem el català, però no ens ha de fer por, no? Que molta gent que ho està passant malament als seus països doncs pugui venir a Catalunya. I després, crec que no hem de ser hipòcrites. Perquè, clar, és a dir, no? Ens encanta a tots, no? Ahir, malauradament, el Barça va perdre, ens encanta, no? La mal, però, no? I, per tant, bueno, doncs aquesta és la Catalunya que vindrà i és la Catalunya que hem de construir entre tots i totes, no? Ens encanta, no? Els jugadors, això, que venen al Barça, no? I, bueno, a mi també m'agrada molt, per exemple, aquests dies hi ha un discurs que recomano de Xavi Alonso, que és l'entrenador del Bayer Leverkusen, precisament arran d'aquesta polèmica alemanya, que ho explica molt bé. I també recomano, per cert, si no cal busquin el discurs que va fer ahir la nostra presidenta, la Jessica Albiach, precisament dibuixant aquesta Catalunya i sobre com, no, hem d'afrontar el fenomen de la immigració.
Hem parlat amb el senyor Cid del que passa a Catalunya, del que passa a Madrid. Deixi'm fer-li una darrera pregunta sobre el que està passant a Barcelona. Hem sentit els darrers dies a De Colau dient gairebé que hi ha un acord ja tancat per un pacte de govern a l'Ajuntament de Barcelona. Ahir escoltàvem el senyor Collboni, l'alcalde de Barcelona, dient que per l'alcalde, només per l'alcalde i punt. Esquerra Republicana, que diu que la cosa estaria en bones mans, però que no està tancat del tot. Com veuria un tripartit a l'Ajuntament de Barcelona? Suposo que bé.
Jo crec que el natural, i nosaltres sempre ho hem defensat, és l'acord entre les formacions polítiques d'esquerres. I, a més, en el cas de Barcelona hi ha 24 regidors, i crec que es necessiten les tres forces polítiques d'esquerres, perquè jo vull recordar a tothom que la majoria de l'Ajuntament de Barcelona són 21. I també a mi em seria molt estrany que es fes un govern, no, que no sumés més de 21 i que, per tant, no tingués majoria per aprovar els pressupostos, no? I, per tant, el que no necessitem a Barcelona és un govern feble. L'hem tingut. Malauradament tenim un alcalde molt feble que s'ha entestat fins i tot a intentar pactar amb el senyor Trias.
Bueno, amb qui els comuns ja van governar.
No, evidentment, sí, nosaltres, no, sempre ho he dit, nosaltres estem, no, predisposats a arribar a acords amb les forces polítiques d'esquerres, no amb Junts, que és el que no entenc, no, que estava intentant, no? Ara parlàvem del discurs de Junts, per exemple, en immigració, jo no entenc com el Partit Socialista, a vegades, doncs mira a la seva dreta, i per tant jo crec que el raonable és que tinguem acords entre les forces polítiques d'esquerres, però a més crec que és imprescindible que sigui un acord que sumi més de 21 i, per tant, perquè si no tindrem un bloqueig a la ciutat de Barcelona i el que jo volia transmetre és que, no, que hem perdut pràcticament un any en el que el senyor Collboni, doncs, no sé, diria si ha estat passant l'estona, però no, que ha estat incapaç de definir quina Barcelona vol, quin model de ciutat té i fins i tot, clar, a mi em sembla molt contradictori dir, bueno, puc pactar amb Esquerra Republicana o amb els comuns, però també amb el senyor Trias. Bueno, crec que són dos models de ciutat completament diferents i jo el que espero és que si hi hagi un acord, ara jo també, no, demanaria...
Coneix, no, com van les negociacions?
No tinc el detall, jo crec que això sobretot, no, qui ho porta directament és, no, és a la Colau i per tant, no, el darrer minut no el tinc. Ara jo faria la reflexió, és, crec que necessitem un govern d'esquerres, ara hem de ser un govern sòlid amb 21 perquè si no ens quedarem sense pressupostos.
Portaveu d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, senyor David Cid, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.